Molt bon dia, què tal, com esteu? Som els del Penedès en xarxa i arrenquem aquest dimarts 24 d'octubre de 2023. Tot escalfant motors a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, i a Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central. I com cada matí, us saludem i us donem la benvinguda a aquestes 3 hores de ràdio en clau Penedès, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Amb el Penedès per bandera, això és el que escoltareu i les veus que ens acompanyaran aquest matí de dimarts. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. I tot seguit, Talent i Més, amb Susana Villagrasa i Montse Balada. A 9:45, primera cita amb l'actualitat de les 3 diàries. 5 minuts per escoltar què passa als nostres municipis al flaix informatiu. I a 9:45 aproximadament obrirem el tema de la setmana que avui dediquem a Tots Sants i a la Castanyada. No s'ha colat el Halloween, tot i que fa anys que té molta força i ha acabat derivant fins i tot en el Castawin, que uneix les dues festes. Nosaltres ens centrem en Castanyada i en Tots Sants i donarem veu a diferents protagonistes d'aquests dies. D'una banda, les flors. Parlarem amb Isabel Juárez, propietària de la floristeria Tina Plena, de Llorenç del Penedès. També buscarem el significat d'aquesta celebració catòlica, els seus orígens i la tradició, a mossèn Carles Catassús de Sant Sadurní. Aquestes seran les nostres dues primeres veus, de 9:45 tocats a les 10, a les 10:06 i tornem, i recollirem encara dues protagonistes. D'una banda, els panellets. Parlarem amb Dolors Rius, de Forn Rius, que ens parlarà d'aquesta tradició del panellet, de quant costen aquest any, si han pujat molt o poc els pinyons, de si ens haurem de rascar la butxaca per menjar uns quants panellets. I parlarem també del cementiri, que és un espai que potser no hi acudeixes en tot l'any, però per Tots Sants encara es manté viva aquesta tradició de dur flors als familiars, d'arranjar els nínxols. Així que parlarem del cementiri des d'un punt de vista patrimonial i farem un tomb amb l'historiador Josep Maria Feliu, que s'encarrega de les visites guiades al cementiri vilafranquí. Així ens plantarem a 9:45 la segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, aquests 5 minuts per actualitzar-nos al flaix i seguim. I tot seguit seurem a taula amb l'historiador Jordi Ferran i els seus tastets d'història. Dic que seiem a taula perquè avui el Jordi ens parlarà de l'origen del plat combinat. Com i quan va néixer aquesta tradició que ha quallat tant? Avui és dimarts i hi haurà classe de català, classe entretinguda i divertida amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Jugarem, us proposarem paraules, definicions, aquesta mena de paraulògic radiofònic dels dimarts i regalarem un llibre. Avui és Johanna i el doctor Frankel, de Francesc Miralles, publicat a EDB. A 9:45, última cita amb el flaix informatiu, a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com està acabant el matí, què està passant als nostres municipis. Tot seguit, les pantalles, tafanejarem totes les estrenes i les novetats que arriben a la tele convencional i en streaming, amb un punt molt, molt terrorífic. I acabarem amb una història que compartirem i podeu jugar amb nosaltres a esbrinar si és fake o certa. Així transcorrerà a partir d'ara aquest dimarts el Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
La La previsió meteorològica té molts fans i tant dimarts com divendres tothom pendent del que ens explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs avui hem començat el dia amb força nuvolositat, amb un cel tapat, i és que aquesta matinada ha creuat una petita línia frontal que ha deixat res, quatre gotes en les comarques del nord de Barcelona, però aquí al Penedès no ens ha arribat a afectar i, per tant, doncs no ha caigut cap mena de ruixat, però sí que tenim aquest cel força tapat i amb algunes boirines que estan afectant l'interior de les comarques de l'Anoia. Ara bé, les temperatures mínimes han baixat respecte a les d'ahir, per exemple, però no tenim els valors tan freds del cap de setmana, on les temperatures fins i tot les vam tenir per sota de les que tocaria per l'època de l'any. Però aquestes nuvolades que ara mateix tenim, que ens estan afectant doncs gairebé a qualsevol punt del territori, a mesura que avancin les hores, sobretot a partir del migdia, tendiran a trencar-se ràpidament i donarem pas ja una estona o un ambient més assolellat, marcat per l'estabilitat, però per contra, amb aquestes temperatures màximes que també baixaran igual que les mínimes. Ara bé, si fem un petit avanç a la previsió per veure què ens depara durant els propers dies, fins a finals de setmana, doncs podríem dir que les temperatures sembla que voldran baixar una miqueta també a finals de setmana, però no veiem cap línia d'inestabilitat, ni cap línia frontal, ni cap pertorbació que doncs ens pugui afectar de manera directa i que, per tant, pugui regar de manera general al territori. Això, de moment, no ho veiem. El que sí que pot ser és que es deixin escapar quatre ruixadets, ja que doncs ens afectaran de resquillo algunes línies frontals que deixaran de manera molt desgastada algunes precipitacions, però que en qualsevol cas seran del tot minces i tampoc doncs no ens ajudarien gaire, que diguem. Ara bé, ens haurem d'esperar per veure si a principis de novembre podem tenir més pertorbacions, més inestabilitat, i és que necessitem molta aigua, i això sí que sembla que les temperatures doncs es mantindran força a ratlla per l'època, amb alts i baixos, però en qualsevol cas tampoc veiem cap calorada. Això és tot.
Penedès en xarxa.
De la mà de talent femení, un cop al mes tenim talent i molt més al Penedès en xarxa. Susana Villagrassa, presidenta de Talent Femení. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Avui crec que per primera vegada, tu tens més memòria que jo, el convidat és un home. Sorprenent.
Pues sí, per primera vegada no, perquè fa molts anys vam portar un senyor que es deia senyor Aguado, però avui tinc el plaer de tenir amb nosaltres un home que té, bueno, aquesta part d'igualtat, de sonoritat per les dones i un gran assessor que ens acompanya durant molt de temps i des del minut 1 va creure en el talent femení. Ell va ser premiat amb aquesta gala dels Premis Talent, amb aquest premi que hem estrenat aquest any, que és un He for She.
Una novetat, no?
Una novetat que, com diu el nom, el moviment He for She va néixer el 2014 amb la Emma Watson a les Nacions Unides i va dir: homes, us teniu d'implicar en aquesta igualtat, i fent soroll, evidentment, i defensant la igualtat 50-50. I, com no, teníem d'haver premiat el Miguel Ángel Gargallo. Ell és assessor fiscal del grup de gestió fiscal de Vilanova i la Geltrú. Un home que té una gestoria i assessoria a Vilanova des de fa molts anys. Com ell ara m'explicava, és d'un dels 5 millors gestors que tenim a la ciutat de Vilanova, i evidentment ell fa les coses molt ben fetes, però també creu en nosaltres, i des del minut 1 ens ha portat les comptes, ens ha assessorat i ha estat pendent de que el talent creixés, i com no, es mereixia aquest premi. Benvingut, Miguel Ángel. Sé que amb el teu discurs diu, i és un lema dintre de la seva empresa, diu: si busques resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, com deia Albert Einstein. Benvingut i bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bueno, jo vull que ens parlis primer de que et van donar un premi i les teves paraules pues, van ser molt, molt boniques en aquell moment, i voldria que ens diguessis què et va semblar, perquè per primera vegada donem un premi a un home, no?
Bueno, jo crec que realment primer he d'estar agraït en aquest premi que se m'hagi donat al primer home. Ja te vaig dir en el seu dia de que no crec que sigués el primer home que tenia que rebre. Sí que és veritat que des del primer moment que he tingut contacte amb la Susana, que la coneixo des del 2011, i des que es va crear Talent Femení, han estat al seu costat, recolzant el tema de l'entitat. L'hem vist créixer, l'hem vist tot aquest procés que hi ha hagut en aquests anys, que ha sigut molt positiu, i que sempre pues, creiem que s'ha de donar un cop de mà per part de la gent que estén a la part d'assessoria, pues, justament a les associacions, perquè sempre hi ha una part administrativa que s'ha de complir. I també a lo que em correspon en referent, pues, també sempre he estat al costat pues, com jurat i com qualsevol qüestió de que realment puguin plantejar el que l'entitat, pues, com tu dius, es pugui el seu dia plantejar aquest recolzament per part dels homes en aquesta igualtat que s'ha de produir almenys en el futur i que crec que en mica s'està produint. Jo crec que cada vegada més aquesta igualtat es produeix i crec que en un camí encertat.
Pues, llavors, bueno, parlem de tu, parlem de la teva empresa, parlem del teu equip. Tu vas mencionar molt, molt amb aquest premi, és a dir, jo tinc un equip femení i masculí i crec que bueno, potències que dintre de la teva empresa hi hagi un creixement i em va agradar molt que ho diguessis.
Bueno, jo, la primera qüestió i una de les qüestions que vaig fer en el meu Parlament a la gala és que vaig dir, sempre es deia des d'un punt de vista d'un missatge patriarcal, això de que darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, crec que no és cert, que és justament al contrari. Jo crec que darrere d'una gran dona hi ha un home que evoluciona molt positivament, i això ho puc dir fins i tot amb la meva car, que jo crec que és així. Vaig dedicar el meu premi a totes les dones que he tingut al costat i també, justament, a les dones que treballen amb mi, que m'han tingut que aguantar aquests anys. Nosaltres van néixer en l'any 95. De fet, jo porto professionalment ja 30 anys. Vaig començar en el 92. I sí, la realitat és que principalment treballo, el meu equip són dones, no? L'última qüestió que vaig plantejar és que veiem el tema d'evolució en el tema del mercat laboral. L'última sorpresa és que segurament promocionaria les dones de sempre en el despatx respecte a equip que pugui sortir des de fora, i que una de les qüestions que vaig emetre just en aquest Parlament és que creiem justament fermament de que promocionar les dones que han estat sempre aquí en el costat era més positiu, a lo millor que plantejar-me el tema de poder escollir en el relleu, a lo millor professional, un altre home, no? He de dir de que la meva experiència professional, des del punt de vista de l'empresa, veig que les empreses que millor evolucionen des del punt de vista econòmic, empresarial, són les empreses on hi ha una barreja mixta d'homes i de dones. O sigui, la meva visió, la visió més ampla en els dos enfocaments, que han de ser positius tots dos, jo crec que és la millor manera per poder créixer a nivell d'empresa i a nivell econòmic, en termes globals. Aporta moltíssim també que hi hagi gent de diferents edats. O sigui, jo crec que la barreja de boomers, de millennials, de zetes, ens planteja també una visió molt ampla a l'espectre de cometre visions diferents des del punt de vista de l'empresa i des del punt de vista econòmic, i crec que és un factor determinant perquè realment el dia de demà puguem enfrontar un futur que en aquest moment pues, està canviant, no? Jo crec que estem enmig d'una nova revolució, la 4.0. Jo crec que hi ha molta gent que encara no s'adona compte de que la 4.0 ha començat i que hi haurà molts canvis els pròxims 20 anys a nivell econòmic i empresarial.
Pues, seguim parlant de la teva empresa. Sé que ets especialista amb els IVAs i els impostos, amb la comptabilitat, amb RTP i Bueno, m'agradaria que expliquessis tots aquests canvis que estan havent a dia d'avui i, bueno, i com ho feu? Com ho feu per estar tant al dia? Perquè...
Bueno, jo crec que també els despatxos hi tindran una evolució. Jo quan vaig començar, me'n recordo les impressores matricials, els ordinadors de... que eren monocolors, de color, aquell color que hi havia de color verd, no sé si ho recordeu, o de color taronja, i que en principi no hi havia connexions a internet. Tots els impressos es feien en format multiplicatiu en el tema de les declaracions, que després hi havia unes persones que es dedicaven a la delegació picant tot el moment, tot el que s'entrava. I me'n recordo tres persones aquesta visió que tenia la delegació de Vilanova quan anaven en aquells moments, als anys 90. I tot això ha acabat. De fet, el nostre despatx, el que és picar, el que es deia antigament comptabilitat, ja no ho fem, som validadors. Estem a punt també, en els pròxims anys, de plantejar la factura digital d'una manera totalment metra, o sigui, desapareixer la factura en paper des del punt de vista factor, el que sigui en termes comptables, i nosaltres som validadors. Jo crec que el valor afegit en aquest moment dels despatxos és tindre comptabilitats per donar informació, i donar informació en aquest moment és el més important. Jo crec que les comptabilitats no han de ser un mero tràmit per donar uns impressos a Hisenda, sinó que ha de ser un tràmit per donar informació i poder tindre diferents opcions per corregir o per prendre decisions dintre l'empresa i, en tot cas, que realment en el futur pues, l'empresa pugui anar cap a un costat o cap a un altre a l'hora de prendre decisions. I això crec que és l'important, i el valor afegit justament està en aquesta informació, donar-la el més aviat possible, fer informes econòmics, financers, des d'un punt de vista dinàmic, des d'un punt de vista estàtic, i que realment en el temps l'empresa sàpiga on està, cap a on va i d'on ve. També un tema important, no?
Sé que fas grans articles i aquesta setmana has tingut un gran èxit amb un article que s'ha publicat a l'Eix Diari de les herències. Sé que ha tingut més de 14.000 visites en aquest moment i, bueno, sé que quan toques un tema el toques donde pones el ojo, pones la bala, no? Diuen. Explica'ns, què deia?
Bueno, he de dir que, malauradament, el tema de les herències és un tema que realment sempre ens pertoca i que realment, pues, justament tothom passa, desgraciadament, per aquesta situació. I el que veig moltes vegades és que la gent té molt poca informació sobre el tema de les herències. El tema dels testaments, tampoc es fan moltes vegades plantejaments de testament en planificació, i això comporta de que realment quan vingui el cos fiscal, en aquest moment la Generalitat de Catalunya, en l'impost de successions, pues, realment tinguem, diria, grates sorpreses, però grates negatives sorpreses. Explico també que la Generalitat va canviar l'impost enmig de la pandèmia, o sigui, justament va encarir l'impost d'una manera molt terrible enmig d'una pandèmia, cosa que jo crec que d'una manera, des del punt de vista empàtic, tots els assessors no van estar d'acord en aquesta modificació.
En nocturnitat, no?
En nocturnitat, justament quan s'estaven morint els tiets, els germans, familiars, i justament es va canviar enmig de la pandèmia. I en aquest moment, pues, crec que la planificació tant del testament com la planificació de l'herència en el temps hi ha capacitat per poder estalviar i de fer moviments, tots legals, naturalment, perquè realment se plantegi que la situació sigui la més favorable possible. I el que no ho fa, pues, es troba justament en sorpreses en aquest moment importants i que la tarifa en aquest moment, si és en família, sobretot de tercer grau, arriba a uns percentatges que realment sorprenen.
Miguel Ángel Gargallo, felicitats per aquest premi HIFO-XI i gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies.
Aquesta temporada, les dones que parlen a través de la Montse Balada són guerreres.
Avui parlem de Maria Pita, la gran heroïna galega que el 1589 va fer fora de Corunya a l'enemic més sanguinari dels mars, el pirata anglès Francis Drake. Maria Major Fernández de Cambra i Pita, més coneguda per Maria Pita, va néixer l'any 1565 a Cambra. Ningú no es podia imaginar que seria aquesta dona la que plantaria coratge a l'armada del corsari més ferotge de tots els mars. Lluitadora, coratjosa, atrevida, decidida i protectora. Ella tenia totes les qualitats per ser una heroïna i ho va ser. El 1589, l'armada anglesa comandada pel pirata corsari Drake, sota les ordres de la reina Isabel I, estava decidida a fer-se amb el regnat de Felip II i, aprofitant que les tropes reials estaven protegint Santander, van canviar els seus plans i van decidir atacar a Corunya, pensant que aquelles gens i aquella terra serien fàcils de derrotar. El corsari també tenia altres intencions, ja que s'havia assabentat de que en aquelles terres hi havia molt d'or. Així que, confiat, va desembarcar a les costes galegues la seva armada i amb la seguretat de que la maniobra seria fàcil i fructífera. El poble galec es va trobar sol davant l'atac. Tal va ser la situació que fins i tot les dones, aleshores destinades només al suport i aprovisionament de les tropes, es van alçar també en armes. Però l'armada anglesa era despiadada i va atacar amb successius i continus atacs, esperant la rendició de la ciutat. Ja amb l'ànim decaigut, semblava que tot estava perdut quan el marit de Maria Pita va ser assassinat. I això va provocar el despertar del coratge de la nostra guerrera, que va agafar una llança i va matar amb ella el mateix germà del Francis Drake. I amb el crit «Quien tenga honra, que me siga», la nostra guerrera va omplir de força i valor a tot el poble i units van poder resistir fins que l'arribada de l'exèrcit aliat va derrotar l'armada anglesa. La història d'aquesta dona està molt documentada i us animo a descobrir-la. És tot un tresor, per saber més de la seva heroïcitat, però també per entendre que lluitar pel que volem no entén d'èpoques ni de gèneres. Si vols, ho has de fer. La seva frase ja l'he dit, però la torno a repetir. Quien tenga honra, que me siga. Maria Pita, les dones parlen.
I acabarem, Susana, fent un cop d'ull a l'agenda, a les propostes més imminents que heu previst.
Bueno, pues ara pel mes de novembre tenim dues activitats molt maques. Una és un taller de propietari de gossos, que l'oferem a la Seu de Talent Femení a Sant Pere de Ribes el dia 10 de novembre a les 5 de la tarda. Tothom qui tingui gos i vulgui saber els comportaments i com adiestrar amb aquest gos i educar-lo pot venir a la Seu a les 5 de la tarda. És un taller gratuït i poden assistir. I el dia 12 de novembre fem un dinar en família a la Morera del Montsant. Ella ha sigut premiada també Talent Femení, hi ha un tast de vins abans del dinar i un dinar meravellós que es poden apuntar a través de Talent Femení. Això serà el dia 12 de novembre. I com a activitat anual tenim el creuer de les dones imparables. Imparables el dia 28 al 31 de maig del 2024 sortirem en creuer per empoderar 200 dones i estem preparant totes les activitats. Si vols tindre informació, sisplau, truqueu a Talent Femení. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a tu per aquest talent i més que ens has dut i ens retrobem al novembre. Que vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Setze dels 17 instituts de l'Alt Penedès tenen una infermera dins el centre per promoure la salut i el benestar emocional. La Generalitat va presentar fa uns dies l'ampliació del programa Salut i Escola, que durant aquest curs s'estén a tots els centres educatius de secundària per promoure la salut i el benestar emocional a l'entorn educatiu. Ho fa amb una infermera referent en l'equip d'atenció primària. Fins ara, la infermera arribava al 70% dels centres d'educació secundària i ho feia amb una dedicació variable que ara, en canvi, serà fixa de 2 hores i mitja setmanals i s'intensificarà en els centres d'educació especial. A més, l'objectiu és que a partir del 2024 i durant 3 anys el programa s'implementi també als centres d'educació primària. En el cas de l'Alt Penedès s'arriba al 94% dels centres, una xifra que representa 16 dels 17 instituts. Acte obert de retorn del Pla Director d'Equipaments Municipals de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha creat el Pla Director d'Equipaments Municipals. Es tracta d'una eina que té el propòsit de planificar el futur dels equipaments tenint en compte les necessitats i els canvis previstos de la població. Després de les fases prèvies de recollida d'informacions i valoracions i la posterior d'elaboració, ara es convoca la sessió de retorn de les conclusions. És un acte obert a tota la ciutadania i entitats com a resultat del procés participatiu que va iniciar-se fa uns mesos per l'elaboració del pla. La sessió s'ha convocat aquest mateix dimarts a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos. Glòria Clota és la nova directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes al Penedès. El Penedès ja ha assolit el desplegament dels 8 serveis territorials que el govern va preveure al març del 2022 amb el nomenament de Glòria Clota com a directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes al Penedès. Abans de la primavera del 2024 està previst que es nomenin les direccions territorials de Justícia i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Glòria Clota és nascuda a Barcelona i viu a Sant Sadurní des de l'any 2007. És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma i té un postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional. A més, té formació en àmbits com el lideratge i la gestió d'equips, el disseny i gestió de polítiques públiques o l'impuls dels plans d'igualtat, entre d'altres. Tal com estava previst, els Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes s'han instal·lat a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, on també hi ha les seus territorials d'Interior i d'Empresa i Treball. Festa de la Castanyada i Halloween 2023 a Cunit tindrà lloc aquest dissabte 28 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch. S'apropa a una de les festes més tradicionals i alhora també de les més terrorífiques de l'any. Per això, des de Cunit conviden a celebrar plegats la festa de la Castanyada Halloween, que tindrà lloc el dissabte 28 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch i Martín de Cunit. A partir de 5:45 de la tarda hi haurà jocs de tardor pels més petits, taller de xapes amb varietat de dissenys perquè cadascú pugui pintar i personalitzar les seves xapes al seu gust, i fotomaton per poder immortalitzar les disfresses i emportar-se un bon record. A partir de les 6 i fins a les 11 hi haurà un túnel del terror ple de personatges terrorífics. I a 6:45, l'espectacle La Festa amb la companyia Ballaruga. A les 10, final de festa amb DJ Cérez i DJ Caste.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Estem a les portes de la Castanyada i de Tots Sants, una de les festes més esperades de la tardor, on tradicionalment es recorden els difunts, es porten flors al cementiri i es mengen castanyes i panellets. Flors, cementiris, panellets, castanyes formen part d'una tradició que avui posem sobre la taula amb diferents protagonistes. Obrim el tema de la setmana a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, a Tots Sants hi ha una sèrie de coses que cada any es repeteixen i les flors és un dels temes que cada any la gent acostuma a portar al cementiri. Per això en tenim a la floristeria de Llorenç, que es diu Tina Plena de Flors, i tenim a la Isabel Juárez. Molt bon dia, Isabel, com estàs?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Preparant tot, queda una setmana per aquest dia de Tots els Sants. I com es preveu aquest any?
Pues yo espero que bien. Ya llevamos un par de años en la zona y la verdad es que la respuesta siempre es muy positiva y estamos preparando la campaña siempre con mucho cuidado, cuidando todos los detalles. Ya tenemos hechos los encargos previos de la flor con los proveedores, con todos los materiales y ya estamos recibiendo los primeros encargos.
¿Com prepareu el tema d'escollir quines flors? En què us baseu?
Bueno, nos basamos normalmente en las peticiones del cliente, pero también sí que es cierto que cada profesional tiene su gusto propio, su estilo. Entonces, dentro de que respetamos los gustos del cliente, siempre hay un toque que es de nuestro estilo, en la forma de colocar la flor o en la forma de elegir la flor. Intentamos, en la medida de lo posible, que sean flores que sean nacionales, si es posible de Cataluña, pues mejor. Y aunque siempre no es posible, porque hay ciertas flores que siempre vienen de fuera y son las que también más... són les més demandades, no?
Quines flors són les habituals per un dia com Tots els Sants?
Mira, pues los crisantemos, los claveles, algunas rosas también, pero sobre todo el crisantemo y el clavel yo diría que son uno de los que están más presentes en los arreglos florales en estos días.
I pel que fa al tipus de públic que us ve... Clar, jo no sé si és una qüestió de creences, però sempre havia pensat que era la gent com més gran. Però no sé si això ha variat amb el temps.
Normalmente sí que es cierto que el perfil de clientes es una edad mediana y más gran, ¿no? Pero también, por lo que vamos viendo, también hay generaciones más jóvenes que es como que toman el relevo, ¿no? Tengo clientes que me dicen, mira, lo hacía mi abuela, ahora ya ella ya no está y es como que me encargo yo de hacer lo que ella siempre hacía para respetar a aquellos que no están. Y bueno, sí que hay también un relevo de generación, por lo menos en los pueblos pequeños. Creo que en las ciudades la cosa cambia ya.
Clar, jo, per exemple, me'n recordo que algun any he anat al cementiri a Montjuïc i em trobo les típiques parades, no, de roses... que es volen portar, no, al nicho, no, al nínxol. Aquí també el tema de les roses surten aquells dies o en ser diferent a Barcelona aquí opten per altres flors?
Aquí, desde luego, la flor que más se demanda es el crisantemo junto con el clavel. Sí que hay gente que por tradición familiar o por lo que sea te pide específicamente... bien sea porque en memoria de esa persona que le gustaba ese tipo de flor. Hay clientes, por ejemplo, que me piden que el arreglo sea todo en blanco. Hay otras personas que me dicen, mira, pues era una persona muy alegre, quiero que me hagas algo con mucho colorido, ¿no? Normalmente es el crisantemo, que es también época de... O sea, es la flor de la temporada. Yo recuerdo que de pequeñita, en casa de mis padres... Cuando llegaban estas fiestas, incluso plantábamos nosotros nuestros propios crisantemos y se hacían coronas, se hacían arreglos, lo hacíamos toda la familia. Y era la flor que se utilizaba porque es la flor que se plantaba y crecía en estos días.
Ah, És a dir que, clar, bueno, clar, estava avançant, les flors són per temporada, lògicament. Clar, ara em pregunto, tant que es parla del canvi climàtic i que és veritat que hem tingut, doncs, un octubre prou maco en quant a temperatures, això també us afecta a l'hora d'agafar les flors o les plantes?
Sí, en ocasiones sí, sí que es cierto que a lo mejor una planta que tendría que estar en una época del año se atrasa o se adelanta en función de la climatología, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que como gran parte de la flor a veces viene de Holanda, viene uh-huh. de países más fríos, pues no se nota tanto la diferencia, pero sí que es cierto que sobre todo en las que vienen nacional, las que vienen de aquí, que son las que yo procuro buscar, uh-huh. en la medida de lo posible, sí que a veces se atrasan o se adelantan en función de clima. Y sí que es cierto que este año está haciendo mucha calor y eso sí que se nota, uh-huh. se nota a veces. Sí.
Aquests arranjaments florals que comentaves, que són més tipus, això tu ets l'entesa, però són tipus flors sueltes, rams... no sé si coronas.
Mira, la mayor parte, el tanto por ciento más alto son ramos que suelen ser a veces pares porque van como a un lado y a otro lado del nicho. Sí que hay gente también que le gusta hacer su propio arreglo, con lo cual hay muchos clientes que nos demandan la flor suelta para hacer ellos el ramo, para hacer ellos el arreglo. Y hay menos cantidad que piden pues lo que es un centro pequeño para poder poner, ¿no? Lo que nosotros llamamos una bandeja o un palmavós.
Uh-huh. I clar, aquests rams, clar, duran el que duran. Òbviament vosaltres també heu de viure, perquè si us agafessin sempre flors que visquessin al llarg del temps, no tindria un negoci. Però el fet de posar plantes seria també una opció que algunes persones agafen.
Sí, de hecho, yo hago bastante de personas que me piden plantas y plantas que, bueno, que aguanten un poquito más. Entonces, plantas pequeñitas, plantas que ya compramos expresamente para estos días, de crisantemos, de ciclamen también, porque es flor que empieza ahora en la temporada. Hay bastante gente ya que opta por una planta, la uh-huh. verdad es que sí. Luego también nosotros hacemos muchos ramos de flor que seca, con lo cual pues la durabilidad de ese ramo pues va a alargarse más en los días, en los meses incluso, ¿no? Uh-huh. Es una modalidad de flores pequeñitas, flores que secan, uh-huh. que secan muy bien, y es una opción que cada vez me piden más.
Clar, perquè durien el temps. Jo crec que tots estaven pensant el mateix ara. Isabel, abans, per conèixer una mica més el negoci, abans comentaves que tu havies de fer l'encàrrec. Suposo que tens proveïdors que són els que cultiven, no sé si es diu així, que cultiven sí. aquestes plantes, no? Aquestes flors.
Sí. Sí.
Com és aquest tracte? És a dir, com dius, hi ha aquesta temporada, no? Sabem que són dates com molt assenyalades, no? Sant Valentí, Sant Jordi. I tu ja saps el que has de demanar o si ho has de demanar amb temps?
Sí, siempre es mejor encargarlo con tiempo porque la demanda de flor en estos días es muy alta y a lo mejor te puedes encontrar que cuando vayas a comprar no tienes la flor que el cliente te está demandando, ¿no? Uh-huh. Entonces es mejor anticiparse y hacer una previsión con días. Por eso también yo a mis clientes les recomiendo que en la medida de lo posible hagan sus encargos previos para que nos aseguremos que esa flor la pueden tener para ese día. Y también las cantidades nos puede dar una idea, aunque hay mucha gente que no carga con tanto anticipo, pero por lo menos para tener una previsión de cantidades y lo que es la flor que elijan.
Uh-huh. I a una setmana vista, els encàrrecs com van en comparació amb altres anys?
Yo creo que más o menos igual. Sí que es cierto que en estas semanas cuando se disparan más ya los encargos, hay los más previsores lo hacen con 2-3 semanas incluso antes.
De unido.
Pero la mayoría apuran 2-3 días antes, luego nos toca correr un poco, pero bueno, cada vez se recomienda más, pero no solo para estos días. La verdad que mi experiencia en mi negocio es que estoy acostumbrando a la gente a que me encargue, porque así me aseguro que la flor que ellos recogen, en el arreglo que ellos recogen, es una flor que es fresca, que no la tengo demasiados días en cámara, porque así yo puedo comprar en función a lo que realmente va a salir, claro. Se va a comprar.
No, millor la previsió en aquest sentit pel que dius, no? També els clients doncs, volen una sèrie de coses i tu avançant-te al que deies, no? Que els proveïdors doncs, tenen molta demanda, doncs també t'assegures aquesta fidelització de la clientela.
Sí que és cert que nosaltres quan acaba la campanya hacemos, bueno, como un pequeño examen nuestro de decir qué flor se ha vendido, qué hemos acertado, qué no hemos acertado, nos apuntamos cantidades, los gustos, preferencias, y eso nos ayuda a la siguiente campaña pues tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, del año pasado teníamos todo perfectamente apuntado, las cantidades y todo, para poder, aunque puede variar de un año a otro, pero para tener por lo menos una idea bastante fiel de lo que puede ser la campaña.
Claro. Doncs Isabel Juárez, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Recordem que si volen comprar flors de qualitat i estar ben atesos, que poden anar a Tina Plena de Flors, que està a Llorenç del Penedès, i que vagi molt bé aquesta campanya.
Pues muchas gracias por vuestro apoyo y estoy encantada de poder atenderos. Muchas gracias.
Una abraçada.
I després de parlar de flors, anem a buscar ja la tradició, perquè d'on ve aquesta festivitat de Tots Sants? Com se celebra? Com se celebrava? De tot això en parlarem amb el mossèn de Sant Sadurní. Carles Catassús, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Bé, gràcies.
Carles, la festivitat de Tots Sants que celebrem la setmana que ve és una festivitat catòlica, se celebra el dia del record dels avantpassats, el dia 1 de novembre. Una mica el que fem és els vius visitar els morts.
Sí, tot i que específicament el dia dels morts és el dia 2. Uh-huh. El dia 1, com que és festiu, s'aprofita per anar als cementiris i per això molta gent pensa que és el dia dels morts, el dia 1, però en la litúrgia catòlica és el dia 2. El dia 1 és Tots els Sants. Mm-hmm. Que és més festiu, no? Tots els que estan al cel, que esperem que hi siguem, però que tots els que han mort els recordem el dia 2. Però vaja, per la gent, el dia 1 és el dia, no? Sí, això és cert, no? És el dia d'anar als cementiris. Mm-hmm. I coincideix amb la tardor, perquè la tardor és quan la natura mor, no? Quan canvia el temps, ve el fred, les nits són més llargues. Diguéssim, hi ha un altre ambient, no?, que l'eufòria de l'estiu. Mm. I això acompanya aquest tipus de celebracions. Sí, sí.
Ara comentaves, Carles, un tema important, que és que el dia 2 de novembre, i poder nosaltres no ho tenim tan present, se celebra el dia dels difunts, el dia dels morts. Potser aquí ja no ho tenim tan present, tot i que hi ha països com, per exemple, Mèxic, que sí que se celebra molt aquest dia.
Ja, sí, sí. Bueno, aquí el seu dia, el seu festa Tots Sants ja s'ho menja, per dir-ho així, perquè el dia 2 és dia feiner, doncs ja no. Però la litúrgia de l'Església, quan fa la missa el dia 2 i les pregàries el dia 2, doncs són totes pels difunts, sí, sí.
I Carles, una mica com ha anat canviant aquesta festivitat? Perquè sí que és veritat que hi ha tradicions que van creixent, però justament la de Tots Sants sí que, mica en mica, no sé si s'ha anat transformant una mica amb el pas dels anys.
Sí, bueno, una mica passa amb totes les festes, que entre que la religió, diguéssim, no té tanta presència pública com abans o tanta arrelament a la vida familiar i que hi ha moltes incorporacions de tradicions d'altres països, no? Mm. Doncs això fa que quedi com una mica desdibuixat, no? També ens passa amb el Nadal, eh? Mm. Perquè ara, quan pensem en Nadal, pensem en, no sé, en festes i en esquiar i en regals, no? i la part més religiosa o més tradicional, a vegades, no dic que no se celebri ni molt menys, però s'han incorporat coses noves, no? I en la tradició de Tots Sants, doncs, ha vingut el Halloween i ha vingut, doncs, una mica per quedar-se, no? Perquè és atractiu pels nens, té aquest punt misteriós i de por, i les botigues que volen fer calés ja saben per on han d'anar. Vull dir que la gent també acaba consumint el que se li proposa, eh? I a vegades ens deixem portar molt pel consum. Jo penso que amb això sí que sóc crític, eh? En què s'incorporin festes o tradicions de fora no em sembla malament, perquè és que és normal en un món tan, tan mogut i són coses que poden ser molt interessants. No? Ara, quan és el consum el que canvia les tendències, a mi em sap una mica de greu, perquè sembla que anem arrel darrere només de les coses que són moda. No?
Al final, com bé dius, anem una mica cap a aquest mix de tradicions, no només per Tots Sants, amb Tots Sants, la Castanyada, Halloween, també per Nadal, amb el Pare Noel barrejat amb el Tió, amb els Reis, no? Aquest mix de tradicions nostres i de fora.
Sí, sí, alguns el que acaben és fent-ho tot, ja està. Oi? Hi ha nens que tenen el Reis, tenen el Pare Noel, tenen el Tió, doncs aquí també hi ha parellets, hi ha castanyes, hi ha castanyeres, però també hi ha Halloween i carbasses i tot. Pues, en comptes d'eliminar, tot suma, mira. Mm-hmm. Tenim més coses a celebrar.
Ara parlaves, Carles, d'aquesta vessant més gastronòmica, perquè sí que és veritat que la religió catòlica, les festivitats, en molts casos estan molt lligades també a elements gastronòmics molt propis, no? En aquesta celebració no és pas diferent, també tenim elements gastronòmics tipiquíssims de Tots Sants.
Sí. Mira, jo en broma els hi dic als pastissers a vegades, escolta, gràcies, dona'm una comissió perquè gràcies a nosaltres teniu postres tot l'any, eh? Perquè si no són els panellets, són després els dolços de Nadal, els pastissos, els tortells, les coques de Sant Joan, els no sé què. Vull dir que sí que és veritat que moltes festes han derivat o tenen els seus... I més per aquesta de Tots Sants, els pastissets, que són els panellets, recorden també el menjar dels difunts, no? Uh-huh. O sigui, si mires enrere, en tradicions antigues, eren moltes vegades uns pastissets que es feien pels morts, que es posava al costat dels difunts pel viatge al més enllà. I, per tant, nosaltres venim d'aquesta tradició en Tots Sants, no? Uh-huh. O sigui, és una de les festes gastronòmiques, potser, que deriven de més enllà, eh? De, fins i tot de civilitzacions més antigues que la nostra. Mm-hmm.
Encara en el vostre cas, Carles, no sé si veus molt aquesta tradició de portar encara flors al cementiri, si encara es veu tantíssim, o amb els anys ha anat minvant?
Bueno, sí que va minvar, però jo tampoc tinc estadístiques a la mà, però Déu-n'hi-do el que es manté, eh? Déu-n'hi-do, sí. A més, també la gent ha anat conscienciant-se de que les cendres, no? la gent que fa cremació, a vegades hi havia una tendència fa uns anys molt a anar a tal lloc, a llançar-les i no sé què, i s'han construït molts columbaris, o gent que en els nínxols normals, grans, diguéssim, hi col·loca les cendres d'un familiar. Vull dir que el cementiri continua sent un lloc de referència, no? Semblava com si els cementiris haurien de desaparèixer en un futur, no? Però també s'està regulant per llei tot això, no? Perquè no sigui una disbauxa. Per tant, la tirada en el cementiri, no? Tenir un lloc concret on recordar les persones també és sa, no? Això de tenir-los a casa, a les cendres... Jo no ho sé, a vegades psicològicament sí, això ajuda massa, no? A superar les dificultats i els moments de trauma, sobretot quan són morts difícils. Vull dir que potser el dia aquest es reparteix més entre el diumenge abans i el de després. També és veritat que hi ha gent que ja no hi va, però tampoc és que això tingui que anar molt a la baixa, em sembla a mi. Mm-hmm.
ara estem durant aquests minuts parlant de la mort. Què necessari és parlar de la mort i què poc en parlem? En molts casos sembla que sigui un tema, de vegades sembla que sigui un tema tabú fins i tot.
Sí, per això, sort que hi ha aquestes festes a l'any que ens fan recordar de coses que durant l'any no recordem, no? Uh-huh. I però en aquest cas doncs és el tema de la mort i el tema del més enllà i de l'esperança, perquè no es tracta de frivolitzar la mort i de fer-ho només amb disfresses i coses macabres, sinó sobretot amb serenitat, amb esperança i pels creients molta, perquè la mort no és res, diguéssim, definitiu, no? Per tant, una mirada a la mort realista, acompanyar les persones, ajudar a fer el dol, estar al costat dels que pateixen la mort d'una persona que estimaven. Pues tot això aquest dia ens ho recorda, no? I també ens recorda la caducitat de la vida, no? Com les fulles dels arbres, que ens pensem que som qui sap què, no? I, bueno, pues, també sí, valem molt, però també som fràgils, no? I aquests conceptes que a vegades la vida de cada dia no els tenim en compte, doncs va bé recordar-los perquè són fonamentals per acceptar-nos a nosaltres mateixos i el nostre futur, no?
I tant, que important és tot això que comentes. Carles, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Avui parlant d'aquesta festivitat de Tots Sants. Que vagi molt bé i fins la propera.
Visca. Adéu, adéu.
Ara 4 anuncis i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10. A les 10:06 seguim amb més protagonistes d'aquest Tots Sants i de la Castanyada.